Comença a conèixer Gerard Piqué. O sigui, és conya.
Sí, sí, jo crec
home,
que
està... me pone muy cerdo pensar...
Sí, jo crec que... Jo crec que està...
És que ho heu sentit? Me pone muy cerdo.
Sí, sí, sí,
me pone perraco.
Tal qual ho ha dit. Sí, sí.
Me pone perraco.
Però que, ah, què vols dir, Massa Gerard?
Sí, bueno, pues que... Fuà, que em posa bastant
bornit. Però sabeu que parlava de Ferran Torres futbolista o parlava de quan juga el Parxís o exactament de què es feia referència?
Igual el que li posa cerdo és el tall de cabell.
No sé, és que és una cosa una miqueta estranya, però jo que diria que aquí una miqueta de la broma...
Jo crec que se n'ha fet.
Si senties allò, com diu el Pam, és allò que pares l'orella, des de fons se sentia el riure enllaunat de darrere, eh? Jo crec que això era una miqueta...
Cas, si realment està en ratxa i això va seriosament, ha vingut per quedar-se, i dos, si ha vingut per quedar-se, per tant, asseurà Lewandowski, Ferran.
No, no. Aviam, Ferran, jo crec que és una gran notícia que hem descobert un revulsiu. O sigui, Ferran, amb el rol de titular o que juga molts minuts, era un jugador que no acabava de rendir, i escolta, el fet de sortir de revulsiu està marcant gols, doncs el que funciona no ho toquis, deixem-lo així. Aviam si el tornaràs a posar de titular i les tornen a enviar, com deia el Martí, a la tercera graderia. Jo crec que s'ha d'aprofitar. A part, hi ha una cosa molt important aquest any, que ahir ho parlàvem, que amb les pròrrogues, amb els afegits aquests tan llargs, de 10 minuts, el tio que entra al minut 55 acaba jugant pràcticament 10 minuts més... menys que el tio que ha sortit del camp al 55. Per tant, el rol aquest de dir no, és que és suplent, bueno, no jugues tanta diferència de temps amb el que està substituint.
Vols dir que ha vingut per quedar-se aquesta ampliació d'aquest temps afegit d'aquests 7-8 minuts? Perquè jo darrerament dic, hosti, però...
No, és una norma, és una directriu de la Lliga d'aquest any, dels àrbitres. De fet, hi ha una llista que és en plan, crec que és mig minut per canvi, un minut per gol. Literal, o sigui, si hi ha 6 canvis, doncs 3 minuts. Si hi ha 5 gols, 5 minuts, i vas sumant. Aleshores, això és un canvi de normativa d'aquest any. Llavors, clar, els partits són molt més llargs. Llavors, els suplents no tenen tan poc temps de qualitat a l'hora de jugar.
Bé, hem d'explicar moltes coses, però abans, qui demanava l'acudit del rellotge de l'Eugènia, abans? Qui...
Abans n'ha parlat.
Sí? No, ell l'ha mencionat, però hi ha hagut algú que ha dit... A tu, et fa il·lusió. Sí. Mira, a la Lujas, que és un tros de pa, l'ha trobat. És molt llarg o què? Va, un minut i mig tenim o no?
Home, i tant, i
tres. Vinga, va, a les 7 i 2 minuts, Eugenio, endavant amb l'acudit dels rellotges.
Saben aquel que dice que es un señor que se jubila y la empresa donde trabajaba le hacen un homenaje en un acreditado restaurante. Se celebra una comida y a los postres le regalan un precioso reloj de oro. Su mujer, cuando ve el reloj, piensa, lástima de reloj, con lo manazas que es, lo va a perder, se le va a romper. Y para evitarlo... compra una imitación de estas que hacen tan buenas hoy en día, un reloj de estos falsificados, y se lo cambia. El tío va a hablar con los amigos y le dicen, ¿qué? ¿Cómo fue el homenaje? Y yo, de coño, digo, mirad qué peluco me regalaron. Dice uno de ellos, a ver, que lo vea. Digo, esto es falso. Digo, ¿cómo va a ser falso si me dijeron que era un Moris la Croix de oro? Digo, lo siento, pero es falso. Digo, si quieres se lo preguntamos a mi yerno, que es joyero. Van a ver al yerno. Digo, ahí nos podrías decir si este reloj es bueno. Digo, esto es falso. Esto es chapa. Chapa buena, pero chapa. El tío llega a su casa con un cabreo. Y yo a la mujer de un nena, digo, vaya disgusto que llevo. Digo, ¿qué te ha pasado? Digo, ¿qué reloj que me regalaron en la empresa? Es falso. Digo, ¿quién te lo ha dicho? Digo, el yerno del cojo. Digo, claro, y tú te crees al yerno del cojo, ¿no? Envidia, esto es lo que hay, mucha envidia. Digo, mañana iremos a una joyería y lo preguntaremos. La mujer se lo cambia otra vez. Al día siguiente van a una joyería y digo, oiga, digo, ¿me podrían decir si ese reloj es bueno? Digo, coño, ¿y tanto? Moris la Croix de oro. Digo, esto vale un pastón. Digo, ¿lo ves? Digo, vale, nena, vale, vale. Al día siguiente el tío iba por la calle, me encuentro un amigo, digo, nano. Digo, mira qué reloj me regalaron el otro día. Y digo, el amigo, digo, ¿y es bueno? Digo, mira, chico, tú tienes días. Unos días es bueno y otros días es falso.
L'ha comparat Martí Molina amb Ferran Torres.
És Ferran Torres.
Hòstia, molt bé, molt bé.
Dia...
Perquè jo és que aquest acudit no l'havia escoltat mai. Mira que sóc fan de...
És que tengo tantos que al final van acordar-se de todos.
Clar, però és que, Eugenio, és que en tens tants. Jo aquest del rellotge no l'havia sentit mai. És molt
bo. A lo millor descobrim que Ferran Torres té un germà bessó i de tant en tant fan el canviasso.
Potser
ho hem d'estudiar, això hem de fer una investigació.
Això també seria... Aquesta seria una bona. Bé, anem a parlar dels nominats de The Best, que avui hem conegut, Edgar Fornós.
No hi és Ferran Torres.
Com que no?
No hi és, no hi és.
I hi ha, hi ha alguna sorpresa?
No, cap. De fet, és més previsible que la llista de convidats del casament de Tamara Falcó. No es podia saber que hi era Messi, que hi era Mbappé i era Haaland, que encapçala la llista com a millor jugador de l'any pel Premi de Best. També en clau laurana hi ha les jugadores Aitana Bonmatí, Salma Parayuelo, Mapi León o Keira Walsh. També a nivell de porteres o porters millors de la temporada, Sandra Paños, Catacoll i Ter Stegen. I com a entrenadors també opten al premi a millor entrenador de l'any Jonathan Giralde, entrenador del femení, i Xavi Hernández, evidentment, entrenador masculí. Els vots, o la gent pot començar a votar fins al 6 d'octubre, que es tanca, sí. I a partir d'aquí coneixerem qui
perdona,
és el millor jugador.
Perdona, nen, o Minguella, com pot ser que el Haaland estigui en aquesta llista nominat si no val res? No participa al joc. Fa gols perquè està rodejat d'estrelles i, bueno, i perquè no li entren. Així qualsevol, gas, que ja ho vaig explicar, tu.
El Haaland ha anat a
la Premier.
A la Premier, amb un equip d'estrelles, i efectivament ha arrencat fent molts gols. Però jo, per exemple, vaig veure aquest altre dia el Crystal Palace, i va fer 3 gols, ningú li va entrar. Ningú li va entrar, ho dic en sèrio, vull dir, és que, clar, llavors, si tu no l'entres perquè no vols xocar amb ell, per el que sigui tal, ell té aquesta facilitat, perquè ell no participa gaire en joc.
Com una quita nieves, i si ningú s'hi acosta, doncs ell va tirant.
El problema, Minguella, que aquí ens estimem molt, senyor Minguella, però ell va dir...
Què ha fet?
Que exacte, deia, no, abans d'arribar a la Premier, sempre criticava Haaland dient, sí, però on fa gols aquell
on?
Jugador?
On fa gols el Haaland?
A Alemanya, Àustria, no sé què, a Noruega,
sí,
però on fa gols?
Mozambique.
Va arribar a la Premier i no va parar de marcar gols.
Bueno, però...
El de Best, perdoneu, és que tants, sí? Aquests premis individuals ja m'he perdut. El de Best és la pilota d'or o no és el mateix?
No.
Això és... va per separat. Com va?
El de Best és el que dona la FIFA.
La FIFA.
Sí, que és el premi FIFA de Best, perquè la pilota d'or ho dona France Football des de fa molts anys. Es van juntar durant 2 o 3 anys.
D'aquí ve la meva confusió.
Es van decidir fusionar, que era el Balón d'Oro, FIFA de Best, ho van fusionar tot, però van tornar a partir peres, i des d'aleshores, jo crec que va ser cap a l'any 2012 o 2013, van estar 2 o 3 anys fusionats, i després van tornar cadascú a l'ús. Llavors la FIFA es va inventar el de Best, que és una mica per emular la pilota d'or del France Football, o sigui, són paral·lels, no tenen res a veure l'un amb l'altre.
No hay jugadores en Real Madrid. Estaba mirando la lista que estaban diciendo.
Por cierto, presidente.
No hay ni un jugador del Real
Presidente Madrid. Florentino Pérez, ahora entraremos en materia, pero ya ahora mateix están pasando cosas, como diría...
¡Están pasando cojas!
Sí, sí, al que es al entorno del Real Madrid, porque de momento ya han 3 detinguts a la pedrera del Real Madrid. No sé aquí, presidente, si tendrá alguna cosa que decir aquí una estona.
No tenemos constancia de todo esto. Bueno. Tendrían que hablar con Butragueño.
Ja, però bueno, en tot cas podem preguntar a Emili Butragueño si ens en pot dir alguna cosa, perquè ara entrarem al detall del que ha sortit fa uns minuts a diferents mitjans de comunicació. Emili Butragueño, bona tarda.
Estamos pendientes, ¿no? Pues, de esta cosa que acaba de salir, esta última noticia, y bueno, pues ya veremos.
Bueno, ya veremos, no, ya veremos...
A ver qué pasa, estamos tranquilos, confiados, y bueno, pues, tenemos al C superior, Frentino, que, bueno, pues, por ahí, pues, todo lo puede.
Que Tom és un supervivent, no?, el Emili Butragueño, perquè...
És l'home que parla i no parla. Llavors el poses allà...
Sí, és una virtut, això, eh?
És una gran virtut.
És molt difícil. És una gran virtut.
Molt complicat. Jo no descarto que acabi entrant en un partit polític i farà carrera, perquè és fantàstic.
Sí, sí, a veure, perquè clar...
Potser no la filarmònica de darrere, de Viena, cada vegada que parla Butragueño. Minuts, i estona.
Això que explicarem ara ha sorgit quan estàvem entrant, estàvem celebrant l'aniversari del Martí, i de cop i volta ha començat a sorgir tot un seguit informacions que jo he dit, a veure, que crec que és el que s'ha de fer, és esperem, confirmem-ho i expliquem el que sapiguem sobre aquest cas del Real Madrid. A veure, Gerard Maller, bona tarda.
Hola, Toni, bona tarda.
A veure, el titular seria 3 detinguts de la pedrera del Real Madrid, però a partir d'aquí ara ens explicaràs què està passant i quin és on arrenca tot això.
Sí, per què estan detinguts? Per la seva presumpta vinculació amb la difusió d'un vídeo de contingut sexual d'un d'aquests tres, amb una menor d'edat, que en concret té 16 anys, aquesta menor d'edat. És una informació que ha avançat el Confidencial. El que sabem a hores d'ara és que les detencions s'han fet a la població de Mogán, a Gran Canària, que són jugadors del filial i del tercer equip del Real Madrid, hi ha el Real Madrid Castilla, que és el filial de l'equip blanc, i també hi ha el Real Madrid C, i que aquests 3 jugadors són canaris. Per tant, són de procedència canària. D'on partim? Partim d'una denúncia que la mare de la menor va interposar el passat 6 de setembre, és a dir, dimecres de la setmana passada, a Mogán, en aquesta població. Segons explica el Confidencial, la mare denuncia que un dels detinguts, un d'aquests nois, va tenir relacions sexuals amb la seva filla i després va difondre el vídeo amb contingut sexual a través de WhatsApp. Se'ls acusa, per tant, d'un delicte de revelació de secrets d'índole sexual. Les detencions s'han produït aquest matí, se'ls han emportat, evidentment, a comissaria, estan detinguts i no es descarta que hi pugui haver més jugadors del Real Madrid implicats. ni tots jugadors del primer equip. Però de moment només hi ha aquests tres jugadors detinguts, que són jugadors del filial i també del tercer equip. El Madrid, a aquesta hora de la tarda, que jo sàpiga, no n'ha dit res i de moment prefereix guardar silenci. Veurem si hi ha algun comunicat en les pròximes hores.
Doncs Gerard, moltíssimes gràcies, perquè ja et dic, teníem el titular, però clar, el que no podem fer, quan arriba el titular, necessito saber això d'on ve, quina és la qüestió i quin és l'origen d'aquestes detencions.
Correcte.
Si hi hagués alguna cosa més sobre aquest tema, doncs ens ho amplies.
Ho actualitzem.
Gràcies, Gerard. Bé, anem amb el que ha estat avui, diguéssim, a un dels titulars econòmics, que és avui hem sabut que el límit salarial del Barça ha passat de 649 milions d'euros a 270. Escolta'm, hem de felicitar la Junta de Joan Laporta.
Gràcies.
Sí.
Bueno, president.
Això m'ha fotut una esporgada vaca, eh?
Home, però... Vaca. Bueno, explica'ns una mica, Edgar, aquesta retallada, on l'han fet, la retallada.
Hi ha una bona i una mala notícia.
Bueno, mira, però explica'l bo, cony.
La bona notícia... Estic d'acord. Jo quan diuen... És veritat, petita parèntesi. Quan us diuen tinc dues notícies, una bona i una dolenta, quina voleu saber primer?
La bona, la dolenta...
Jo primer la dolenta, i després acabes amb...
Sí, jo faig com la Caila. Jo primer la dolenta...
Primer diguem el que sigui dolent, i després m'animes una mica.
La bona i patada endavant, tu.
Doncs la bona, que el president sempre és molt optimista, és a la porta.
S'ha de tirar endavant, tu.
La bona és que el Barça realment ha aconseguit rebaixar 161 milions als salaris dels jugadors. Per tant, ha rebaixat la seva pròpia massa salarial amb les sortides de...
Fent l'estadi nou, tota l'hora.
Fantàstic. No, això anirà molt bé, també, de cara a l'estadi nou.
O sigui, ha passat de 649 milions d'euros de salaris. Estem parlant de salaris.
Sí, exacte.
A 270.
Això està molt bé, perquè ha aconseguit despendre's de salaris importants. Necessitarem alguns com Alba, Sergio Busquets o Dembélé. Però què passa? Que ara té menys capacitat per poder fitxar perquè la Lliga li ha posat un tope més baix de massa salarial. Per tant, és complicat. I aquí la pregunta és, per què aquesta retallada... I respecte a l'any passat, l'estiu passat, recordem, el Barça va vendre actius, que són les famoses palanques, per valor de 700 milions d'euros, que es van comptabilitzar com a ingressos directes a l'hora de calcular el límit salarial. Però clar, va saltar l'alarma i la Lliga va dir, escolta tu, prou, parem això de les palanques, perquè si no aquí són masses diners que això no toca.
Ja poden vendre un ronyó, eh?
Clar, i el Barça comptava amb aquests famosos 60 milions d'una palanca que va activar, que al final hi va haver un impagament i no se'ls va pagar. No. El Barça comptava que aquesta repalanca algú tornaria a comprar aquest actiu del Barça i abans del 31 podria comptar amb aquests ingressos, que eren uns 60 i pico milions d'euros. No ha pogut ser així, per tant aquesta dràstica retallada al límit salarial. I la gran pregunta ara és, això el Minguella i companyia els hi pot interessar, Martí, sí. Àngel, yeah. Es podrà inscriure jugadors al gener? Es podrà inscriure un jugador que ja està fitxat com és Vitor Roque? La resposta ara mateix és no. Ara mateix no.
Com?
A dia d'avui, si el Barça, de cara al gener, no augmenta els ingressos o ven jugadors, Vitor Roque vindrà, però es quedarà al Sofia i no podrà sortir.
Bueno. Tampoc es podia escriure el Gavi, al final l'hem escrit. I tot és
qüestió... Bueno, a veure que el simple... A veure...
Això dia d'avui, eh? Àngel i, bueno, clar, i Martí, que... poseu una mica de...
Sí, clar, aquí es dona per fet que ve Víctor Roque el gener.
Clar, una altra cosa és que pugui jugar, eh? Bé vindrà, però que pugui jugar, Àngel, no sé si ets optimista.
Et pot passar com va passar en el seu moment amb Arda Turan i amb... Qui va ser l'altre jugador?
Àlex Vidal,
que va estar entrenant sense jugar perquè no es podies inscriure, però en tot cas és el que diu l'Edgar, o sigui, si no hi ha una sortida... o hi ha un alleugeriment de la massa salarial al mes de gener, ni Vitor Roque ni ningú. És a dir, si ara tu se't lesiona algun jugador, Déu no ho vulgui, i has de fer un reforç important a alguna posició, o sigui, tot passa, o sigui, el Barça va a això de que a final de mes la gent que, ostres, és que vaig al cèntim, doncs el Barça va al cèntim. Si vull posar aquí un jugador, he de treure, no hi ha més. I això és una situació delicada, perquè al final, sobretot perquè van passant els anys, i el que al principi era una herència, no?, que es va justificar, en plan, dius, ostres, mira, vale, bueno, han agafat una herència, poc a poc, però clar, és que s'han ingressat molts diners venent actius, molts milions, i sembla una mica com que estem en el dia de la marmota. O sigui, aquí van entrant diners de palanques, de Barça Studios, d'Innovation Hub, de no sé què, de no sé quantos, però sempre estem amb el límit salarial que no podem fitxar. I aleshores no sé quan acabarà aquest dia de la
marmota. Però aquest límit salarial, qui l'imposa? O sigui, l'imposa la Lliga o és que... perquè, escolta, una retallada sí que hi ha hagut. Ha passat de 649 milions d'euros de salari a 270. Vull dir que aquí sí que s'ha fet neteja, és a dir, s'ha fet...
Sí, has baixat, però la Lliga... que et marca, que et marca,
clar, però és que és la Lliga, és que pel que em diuen, perquè... la Lliga espanyola és la més exigent a tota, sí, Europa, perquè, que també li diuen,
bueno, fa el control a priori, és a dir, normalment el que et fa el fair play financer de la FIFA és tu quan acabes la temporada presentes el balanç de comptes, si t'ha sortit que econòmicament està en canvi la temporada, no hi ha cap tipus de problema. Què passa? Que la Lliga, escaldada, és que això del control financer arriba fa més o menys uns 10 anys, el 2012, que va ser quan el govern espanyol va estar a punt d'intervenir al futbol, perquè és tots els impagaments que va haver-hi arran de la crisi del totxo, aleshores molts equips estaven patrocinats o dirigits per gent que estava vinculat amb constructores, va patar tot el tema de les immobiliàries, etc. Se'n van anar tot a fer punyetes i van molts clubs incorrer amb impagaments, amb jugadors i també amb hisenda. Llavors el govern va sortir, encara hi havia Zapatero, i va dir, això ho intervindrem. I llavors a partir d'aquí és on la Lliga diu, vale, perquè això no passi, nosaltres establim un control i som els primers que marquem les regles del joc. Què passa? Que fins ara no n'havíem parlat, perquè Barça i Madrid, que són els que tenien més calés, sempre al final no era una competició de fair play financer de qui podia complir les normes, sinó de qui tenia més calés per fitxar. I llavors què va passar? Que a partir de la crisi del Covid del 2020 és on realment el Barça es va enganxar els dits, perquè es va quedar amb totes les bestieses que havia fet Bartomeu a nivell de renovacions, sí, sí, extraordinàries, més la davallada d'ingressos, aquí el Barça es va enganxar els dits i encara estem en aquestes. Per tant, és un control financer que fa la Lliga abans i que et diu, vale, tu quants diners tens aquesta temporada comptant els teus ingressos? Aquests. Quines despeses tens previstes? Aquestes. Despeses ordinàries més salari de jugadors. I això et resta i et queda uns diners, diguem-ne, que és el teu límit salarial. Però què passa? Que si tu has acumulat pèrdues, que és el cas del Barça, això resta també. Si més a més les pèrdues del Covid que s'han de repartir en 5 temporades, són 80 milions per temporades que també li resten amb el Barça. Si a més tu resulta que t'ha passat que tens palanques fetes, que aquestes palanques que són, un any tens molts ingressos, sí, però a partir d'aquest any comences a pagar. És a dir, el Barça perd un 25% dels ingressos de drets de televisió perquè ha de pagar aquesta part proporcional de les palanques. Tot això la Lliga ho resta. I aquí et queda aquesta misèria i companyia que, ai senyor, no en tenim ni per anar al súper a comprar pipes.
Professor Molina, Professor Molina.
No, és que ho estàs explicant perfecte.
Li has d'afegir el detall de que la palanca que mencionava l'Edgar, que eren entre 40 i 60 milions d'euros que s'havien de cobrar, clar, el Barça li havia dit a la Lliga, jo ingressaré això.
Però aquesta, a veure, aquesta palanca, finalment, aquesta empresa la va acabar pagant o no?
No s'ha ingressat. El Barça tenia la previsió de cobrar-ho. Llavors el Barça li va dir a la Lliga, escolta, entre els ingressos que tindré, tindré aquests...
Però aquesta empresa que havia de pagar aquests 60...
Uns alemanys.
Sí.
Però aquesta empresa, de quina palanca parlem? Perquè jo és que...
És de Barça TV, no?
Jo hi he arribat a un punt que ja n'hi parla.
Barça Studios. És una part de Barça Studios. És una part de...
Però Barça Studios, a veure...
És el contingut audiovisual...
No, és que la Luja es posa molt bé enredo perquè jo ja em perdo. A veure, clar, és que la palanca de la repalanca... Sembla els germanos Marx. La palanca de la repalanca, quanta palanca serà?
Va hipotecant actius?
Sí, a veure, aquests 60 milions són de Barça...
Barça Studios.
Barça Studios, què era?
Barça Studios és el contingut audiovisual que genera... El que era Barça TV una mica, els vídeos, el New Era, per exemple, que han presentat avui, tot això, totes aquestes produccions, tots els drets audiovisuals del club es canalitzen amb una entitat que es diu Barça Studios, que és la que produeix els documentals, la que fa els vídeos, la que fa els jugadors de les presentacions, etc.
I d'aquest Barça Studios hi ha una part que s'ha venut amb un...
Ja s'havia venut una part a Orpheus Media, que era la societat del Jaume Roures, i de socios.com, i llavors aquesta part, que era un 49% per 48,5%, la meitat d'aquest 48% per Orpheus de Roures i l'altra meitat per socios.com, aquest 48%, cadascú es treia la meitat de la seva meitat.
Com?
És a dir, ras i curt.
No, perdona. És que, escolta, si cal, repetim. Jo soc curt necessito que m'ho expliqui.
Diguéssim que socios... i Roures i Orpheus s'havien quedat cadascú el, que era el 20...
El 29... 20, per, no, no, perdona, el 24,9%.
El 24,9, cadascun.
Del 50... Del 40... De tot.
De tot Barça Studios, 24,9. Un, 24,9 l'altre.
Per tant, quedava l'altra meitat.
L'altra meitat. Llavors, vale. D'aquest 24,9 que tenia un i el 24,9 que tenia l'altre, cadascú ha decidit renunciar a la meitat. És a dir, em quedo només el 12,5.
I per què?
perquè no ha pagat, no ha satisfet el pagament de lo que sabia. És a dir, jo et compro a tu, Toni, el 24,9 per 100 milions, m'ho invento. I quan passa un any, jo només t'he pagat 50 quilos. I tu em dius, escolta, Àngel, que em deus els altres 50.
Doncs renuncio.
Pues ja no ho vull, ja no ho vull. Llavors, què passa? Bé. Que el Barça ha tingut que agafar aquest 12,5 que ha deixat anar Orpheus i l'altre 12,5 que ha deixat anar socios.
I
ho ha tingut que col·locar algú altre.
Ah, i això és el que han anat a vendre els alemanys.
Els alemanys.
I els alemanys
li van dir,
vale, et pago 60 milions.
M'ho quedo, t'ho pago, però de moment no, encara està sonant el telèfon.
No ha arribat abans que acabés el mercat d'estiu i per tant això li computa i li va en contra.
Però
el,
aquest tipus d'empreses que estem, o sigui, aquest tipus d'empreses que estem parlant, entenc que la del Roures no, però Socios.com i aquests alemanys i això...
Boníssims.
Qui són?
Socios.
Sí, no. Són serios, perquè clar...
Socios.com és...
Perdona, ho trobo poc seriós que jo et digui, et compro, no sé, et compro la samarreta
sí.
per 100 euros i quan porto un any et dic, mira, te la torno i...
Et torno la meitat. En aquest cas no es pot.
Et torno la meitat de la samarreta i t'he pagat... Pues,
en, el no cas de, 5, en els cas dels dos 50. Primers de l'empresa d'Orfeus de Roures i Socios sí que són dues empreses amb el seu prestigi en el que es dedica. En Socios és una empresa que a nivell dels Estats Units està creixent molt perquè es dedica a la interacció amb els aficionats perquè participin de la vida dels clubs i monetitzar la participació dels aficionats. Però aquesta alemana era com una espècie de fons d'inversió, de capitals i històries d'aquestes rares. No és una empresa que es dediqui al món de l'esport com a tal. Aleshores, el Barça, com deia l'Edgar, confiava en que cobraria aquests 40-50 quilos, li va dir a la Lliga, no us preocupeu, que jo cobraré aquests 40 quilos perquè jo ja ho he pactat amb els alemanys que me'ls pagaran.
Però no hi ha un contracte signat amb els terminis de
pagament? Hi ha un preacord... Bueno, aviam, també et dic una cosa. El Barça en cap moment no ha anunciat oficialment que havia arribat a l'acord amb els alemanys. O sigui, això són filtracions que fa el club a la premsa i que arriben als mitjans.
I aquests 40 o 60?
És entre 40 i 60, perquè clar, com no hi ha... Com diu,
a veure, tu semblen les propines d'Egipte.
Perquè com no hi havia contracte...
Les propines van entre 40 i 60 euros per persona, conya, però què m'estàs dient?
No haver-hi un acord oficial... Clar, si hagués hagut un acord oficial d'una xifra en concret, llavors sí que els hi pots reclamar. Però el no haver-hi un acord oficial era una xifra que oscil·lava, que jo crec que és aquí on s'han...
On
I aleshores, aquests alemanys no han pagat?
No han pagat.
Llavors, qui ha pagat?
Ningú.
Ah, o sigui, es deuen a la... no els ha ingressat al Barça, clar, però no els havia de presentar a la Lliga, aquests 60 milions.
El Barça li va dir a la Lliga, jo ingressaré això i aquests 40. I quan la Lliga li ha dit, aviam, això ho has ingressat, molt bé, això també. I els 40 on estan? No els he ingressat, doncs llavors et baixo el límit.
Vale, aleshores, una pregunta que em traslladen, que jo us faig arribar, que està ben pensada, és aquests contractes que fa el Barça... Que jo ara et puc dir, mira, ara saps què? No m'interessa, et pago la meitat i tu quedes. Això no té penalització. Perquè, clar, o sigui, jo a l'hora de comprar, i a mi hi ha tot un seguit de clàusules quan compro una cosa que té una penalització si no compleixo.
Correcte.
La pregunta és, aquestes empreses no han pagat penalització?
Hauria de, però això estem en l'univers a la porta. I, bueno, per tant, aquí hi hauria d'haver-hi uns avals i uns contravals que no s'han complert, però clar, també és una miqueta en funció de qui preguntes, tot això és molt obscur. És a dir, el problema de base que hi ha amb Barça Studios és que el producte com a tal, Barça Studios, valia molt poca cosa. Era una cosa, un actiu que tenia poc valor econòmic. Llavors, què va passar? Van començar a dir, bueno, hi posarem aquí el negoci digital. Això,
NFTs.
No sé quantos, que si un museu virtual, totes aquestes coses. I van anar omplint el sac, colla com la morcilla, que hi fots de tot. I llavors, al final, a l'hora de la veritat, quan van vendre i van tallar la morcilla per la veritat, va dir, hosti, això no és el que és. I a l'hora de la veritat no ha donat els ingressos a tothom que es pensaven que tindrien. I d'aquí és on plor la criatura, perquè encara arrossegues un negoci que la gent es pensava que seria molt bo, a l'hora de la veritat està sent un negoci molt pobre. I llavors, a partir d'aquí, doncs, has incorregut amb aquests impagaments, que jo entenc que és un dèficit del club perquè hauria d'haver exigit unes garanties, o com a mínim tenir un aval que aleshores tu puguis presentar a la Lliga i dir no, aquí tens l'aval, i per tant m'ho has de convalidar. Però com que no han entrat els diners de caixa... Doncs,
però clar, i aleshores...
I quan dius, perdona, dius que el món aquest del... O sigui, que això és una mica obscur, què vols dir? Que no hi ha, no se sap ben bé això del món de les palanques com va, o on està la qüestió?
Que home, que el Barça teòricament és el gran club de la transparència, però que a l'hora de la veritat hi ha molts detalls econòmics que no se sap. Que no se saben. I que sí que alguns... És a dir, a veure, hi ha una anècdota boníssima, que és que l'any passat, quan el Barça va arribar al primer acord per vendre, crec que era el 15% dels drets televisius, el Barça va fer un comunicat explicant tot fil per randa d'on anaven els diners. Què va passar? Que va ser tan explícit amb el comunicat que la Lliga va veure la lletra petit i va dir, no, això no cola. Aquí aquests ingressos no els podeu comptar com a ingrés. I els hi van restar. I llavors, a partir d'aquí, el segon comunicat ja van dir, fer punyetes, oita... Hem tornat a fer el mateix, però amb uns altres percentatges, apa, i a fer punyetes, que, perquè si expliquem masses coses, aquí la Lliga no ens ho valida. I aquí és on han vingut els problemes. És a dir, si tu expliques molts detalls d'aquestes operacions, com que jo et compro, però després et venc perquè hi ha un percentatge de la compra, però llavors jo creo una societat, al final que hi ha la qüestió de tresoreria i la qüestió de comptabilitat. És a dir, una cosa és els diners que t'entren a caixa i l'altra cosa és el balanç aquell famós de comptes. I les dues coses costen d'encaixar. Llavors és un porro de farigola tremendo que la gent no entén, però ni davant ni endarrere.
No, és que jo no...
No, és que ni tu ni ningú. Jo crec que inclús la pròpia gent del club tampoc ho entén, perquè en funció de qui preguntes et comencen a tocar el violí i dius vale, no en tens ni idea.
Però és la base de l'estratègia. Al fer-ho tan difícil i parlar de noms tan complicats i enrevessats, perquè al final, què passa? El que ens està passant aquí, com no ho entens, passes. Mm. Perquè també està el que havien d'entrar al Nasdaq mitjançant una societat nova als Països Baixos que ens permetés entrar a la borsa d'Estats Units. Llavors, al final, la gent que diu, ui, a mi no m'atabalis, tu, quan juguem diumenge?
Mm. Bueno, és el que faig jo. Quan juguem, juguem...
Per això em va passar amb una reunió familiar.
És que no m'interessa. Quan juguem, com quedarem, és a casa o a fora? Ja, i a quina hora ho fan i quin canal? Ja està. I vaig a la penya i m'ho miro.
Vostè
o vaig
no m'interessa això del Barça Estudio,
les palanques... No, que la pilota entri.
Té tota la raó, Vicenç. Un dia, a una reunió familiar...
Ah, em coneix vostè a mi?
Escolta, Martí...
Em coneix vostè a mi?
Home, jo l'he vist moltes... M'agrada molt.
I de què em coneix vostè?
De sentir-lo per la ràdio, home, a ràdio.
I com sap que sóc jo i no estic mort?
Ah, doncs no ho sé, escolti. No,
ah, doncs així veiem si s'informa.
Doncs miri, escolti, jo diré que estava una... Escolti, no se m'enfadi, prengui una
pastilla.
Que estava una reunió familiar i em va fer el mateix. Escolta, Martí, explica'ns com funciona això del fair play. Jo vaig treure les llibretes, vaig començar a explicar. Jo vaig veure que la gent començava a badallar una mica. No, us explico, tal i qual. I quan acabo tota la retaila, em mira el meu cunyat i diu, vale, i aquí fitxarem? Doncs això
és el
mateix.
Això és l'important. Això és l'important.
Quan serà la palanca justa, nadie lo entenderá, pero el que más se aproxime se llevará el gato a l'agua.
Però sin pasarse.
Però sin pasarse. Sin pasarse.
Hi ha un tema que preocupa molt i que sempre hi ha un personatge difícil pel Barça que sempre ho acaba de recordar, perquè el senyor Tebas ha avisat que el Barça segueix, evidentment, accedit en aquest sentit i ha preguntat sobre la possibilitat, li han preguntat que si el Barça pot acabar sent societat anònima.
Eso nunca podemos decirlo nosotros porque depende de lo que fue lo que Barcelona haga y su estrategia que haga en su ámbito empresarial o de negocio, ¿no? Entonces no podemos predecirlo, nosotros podemos monitorizar dos, tres temporadas la situación y pues todavía tiene que hacer cosas, pero a lo mejor hace cualquier tema o vende un gran jugador de los que tiene ahora que tenga de coste cero y dará un paso de gigante, ¿no? Y eso no sabemos si lo va a hacer o no lo va a hacer, evidentemente parece ser que no, pues todas estas cosas, toda la estrategia a medio y largo plazo marca la estrategia del club y sus dirigentes, nosotros no se la marcamos.
Escolta, sóc el Gonzalo Bernardo.
Hombre, Gonzalo, què tal?
Això que us estava escoltant, encara que sigui això, el temps afegit del culer, perquè l'espanyol no parleu ni por asomo. El límit salarial que ha presentat el Barça, això és una patotxada. Jo t'explico, hi ha una frase en economia que no falla mai. I te la diré en castellà, que és com a mi m'agrada. Los números se retuercen hasta que... se da el resultado que quieres.
Això ens ho va dir un dia el Santiago Niño Becerra.
No, no te crees.
Que és una frase...
No! Què vols que sigui de cenizo?
No.
Los números se retuercen hasta que se da el resultado que quieres.
Que ens ho va dir ell.
Que digui lo que vulguin, que el Barça està quebrat. Escolta, directa Sociedad Anónima. Si lo del Barça es de risa. Si hasta el Español, que es de segona... s'ha gastat el mateix pràcticament que el Barça fitxant. Va, escolta, i aquí tota la culerada veniran el Mateu Alemany, el gran Salvador, ruega por nosotros. Oh, gran Mateu, va, que ens ha salvat. On estàs? Si tenen una xurreria.
El pobre espanyol s'ha vist molt perjudicat per baixar a segona divisió. Tenia un límit salarial l'any passat de 69 i ara segona de 10 només. Sí, només pot gastar o invertir en salaris 10 milions d'euros.
Però clar, si fa com el Barça que en fitxa amb 3, vull dir, ja li sobren 7. A veure, jo volia dir una... Abans parlava de Vitor Roque que no entra. Però aquí hi ha una equació que sobrevola, que és que ara us ho pregunto, que arribi el mercat d'hivern, el Lewandowski se'n vagi a Aràbia Saudita, que ja, diguéssim, que ja, aquí ja ho ha fet tot, cobri la pas, perquè pel que tinc entès, ara vosaltres m'ho ratificareu o no, Lewandowski, a mesura que es va fent gran, van passant les temporades, cobra més el Barça. La metodologia, en aquest sentit, com s'ha fet fins en l'època Bartomeu també, que es anaven acumulant els sous al final. Llavors, pregunto, que no passi que en el mercat d'hivern a Lewandowski se li digui...
Fotem cap allà, tu.
Ves cap al mercat àrab i portem amb els calés que ocupa Lewandowski, Vitor Roque. Com ho veieu?
Home, jo si segueix l'evolució actual de Lewandowski, i no vull rajar perquè no és una rajada, però no ha començat bé les coses com són, a mi no em semblaria un mal moviment, perquè al final estàs, insisteixo, si arribem al gener i no està tenint els números que tenia la temporada passada, perquè si està marcant gols i està sent important, serà el propi club el que no admetrà cap tipus de trueque. Però si la cosa no va bé, escolta, doncs per què no avançar-ho?
És que el problema de Lewandowski és que va ser arrencada de cavall i parada de burro. Va fer un inici de temporada fantàstic, però després del Mundial poca cosa. És a dir, té problemes a l'esquena, vol jugar-ho tot, no hi ha rotacions.
Però ara... aquests problemes a l'esquena, a veure, perquè clar, problemes a l'esquena, tots hem tingut problemes a l'esquena.
I un herni,
I ja amb una... O sigui, el món de l'esquena és com una quarta dimensió. Pots tenir des d'una lumbalgia a una hèrnia, a un problema més greu, que aquí sí que tens un problema... Què té? Se sap què té o no se sap?
Té unes petites dificultats en el moviment, petites, és a dir, a mi no m'afectaria res, però amb un jugador com ell, que sobretot per rematar i això necessita molta mobilitat, li genera certa incomoditat a l'hora de jugar i, per tant, no és tan àgil ni tan precís en alguns moviments com era a principi de temporada. I d'això es veu, per exemple, amb les execucions, amb les rematades, quan ha de fer xuts o ha de fer accions molt ràpides, llampec, que fa un any les feia molt bé, doncs ara li costa una miqueta més. Això no vol dir que no pugui jugar a futbol ni que no sigui un bon futbolista. També és veritat que aquesta idea de que pugui marxar per Nadal, tenint en compte que tenim l'Eurocopa a tocar, jo no sé si realment s'acabarà sent o haurem d'esperar després de l'estiu per trobar-li sortida. Però la sensació és que jo diria que a final d'aquesta temporada segurament Lewandowski marxarà, tal com està en Aràbia, que ho compren tot. A Ferran Torres no sé si ens el compraran, però
no,
també
això
ho podria
també, malament. Això
Venga, vamos. Sintonía, música, jugones. Venga, tiramos. Venga, pisa, sube. Bajamos.
¿Qué tal, Josep? ¿Cómo estás?
Aquí estamos. En jugones tenemos la última hora de Mbappé. Exclusiva. Venga. Quítame música. No. Se han Exclusiva. Exclusiva.
Exclusiva.
¿Tenemos exclusiva con tambor?
Exclusiva.
Venga. Així me gusta. Exclusiva, fora música, fora, quítame.
Ay, por favor.
Un poco de...
Perdona, Josep, perdona una pregunta. Tu, el tècnic...
Cortamos micros.
No,
però el meu no me'l tall.
Ah, sí.
Venga. A veure, home...
Abrivos.
Bueno, no, anava a preguntar-te. Això, tu, tot això, aquest dinamisme que portes, tu no li dius al tècnic? Perquè, clar, és que el fas anar boig.
Hacemos periodismo objetivo. Periodismo de verdad. Tenemos que ir con todo.
Vale, no, vale. Pues.
Y además tenemos exclusiva.
Venga, vamos con la exclusiva. ¿Sin música ni nada?
No, fuera música. Tensión, tenemos tensión, algo ahí.
Exclusiva.
Tensión, vol tensión,
Alufa. Os digo una cosa. Mbappé, ara, cada vez más cerca.
Pero això és el Dràcula, no le posis Dràcula.
Sí, bueno, va bé.
Sí, l'encaixa el Dràcula.
Sí, Dràcula, venga. Tiburón, tenemos la de tiburón, que es...
Va, posa-li la de tiburón, venga.
Mbappé, más cerca... No. Película. Quítamelo, venga. Así no, Tebas dice que al Madrid le da para fichar a Mbappé y todavía le sobra para construir 3 nuevos Bernabéus. Pero además el francés está loco por fichar por el Madrid. Las cámaras de jugones han captado a Mbappé saliendo del entreno de la selección francesa con un claro guiño al club blanco. A Mbappé se le veía la tira del calzoncillo que le salía por fuera del pantalón. Quítame música. ¿De qué color era? La tira era blanca. Un claro guiño a que Mbappé estaría más cerca del Madrid que del PSG. Tic-tac. ¿Tenemos sonido de reloj? Tic-tac. Tic-tac. Todo preparado ya en el nuevo Bernabéu para la presentación de Mbappé. El Di Stéfano negro ya va camino de Valverenas. Os lo aseguro. Y si no...
Os aseguro...
Dimito.
Que Mbappé va a jugar en el Real Madrid la temporada que viene.
¿Pero qué temporada?
¡Vamos!
Os aseguro que Mbappé jugará en el Real Madrid la temporada que viene.
Aquest document de quan és? Perquè clar, van passant les temporades i no acaba d'arribar. Bueno, per cert, avui no sé si tractaràs, Josep, perquè clar, no sé si t'ho deixaran tractar, perquè aquí la premsa de Madrid, sí, hi ha un que marca que es pot, per on, què pots dir, què no pots dir. La qüestió que fa un moment el Gerard Ballera ens explicava al voltant d'unes tres detencions de jugadors de no sé quines, no recordo quines categories del Real Madrid. A veure, sí, què sabem de tot això?
No, mira, tenim comunicat oficial del Real Madrid. Recordeu que abans parlàvem de tres jugadors detinguts, doncs el Madrid comunica que ha tingut coneixement de que un jugador del Real Madrid Castilla, és a dir, un jugador del filial del Real Madrid, i tres jugadors del Real Madrid C, tres jugadors del tercer equip del conjunt blanc, han declarat aquest migdia davant la Guàrdia Civil en relació a una denúncia pel suposat, o per un suposat, o per la suposada difusió d'un vídeo privat per WhatsApp. Compte que el comunicat del Madrid no fa referència a vídeo de contingut sexual, però ja hem explicat que és un vídeo d'índole sexual i que, per tant, en aquest sentit, podria ser delictiu. Diu el Madrid que quan el club tingui més coneixement dels fets, aleshores adoptarà les mesures oportunes. És un comunicat de 5 línies només del Real Madrid, però ja podem afegir-hi un jugador més, és a dir, quatre jugadors detinguts per la Guàrdia Civil per aquest presumptament difusió d'un vídeo, encara que el Madrid digui privat, un vídeo de contingut sexual d'un d'ells.
Paramos esto. Tenemos que ir a publicidad. ¿Cómo? Me dicen que tenemos que ir a publicidad.
Sí, tenemos que ir a publicidad, pero
publicidad, venga, cuñas. Venga, pero, cuñas.
Un momentito.
Sí, sí.
És que, a veure, Gerard, no havies acabat, no?
No, estava acabant, però no havia acabat.
Vale, és que no ha acabat.
Me dice por el picarillo...
Jo he vist el mòbil del Pedrerol que posava Florent, lo que no he vist que més posava, ja.
Florentino Fernández.
Igual era ell.
Era l'alerta, però no era un simulacre. Era una alerta, però sense simulacre.
A veure, és que aquí, en aquest programa, almenys, marco jo. Aleshores, si anem
sí,
a publicitat...
Sí, però publicitat, són 35, tenemos que ir a publicitat.
Sí, hombre, però està acabando de explicar-lo Gerard Ballera.
Cunyas, vinga, cunyas.
No, cunyas un momento, no.
El comunicat del Madrid només parli d'un vídeo privat quan estem parlant de la difusió d'un vídeo d'un jugador del Real Madrid, del planter del Real Madrid, mantenint relacions sexuals amb una menor de 16 anys, com ja l'he informat.
Rimo, tenemos que darle dinamismo, eso, promoción, jingle, tenemos que...
Versió RAC 1.
En Espresso cuidem l'origen de cada gra de cafè, però també cuidem el destí. Tu, perquè sabem que el teu amor pel cafè de qualitat és per tota la vida. Per aquest motiu, en la teva propera comanda, rebràs un detall que et transportarà als orígens del cafè. Apropa't a la teva botiga Nespresso i gaudeix de Your Special Days fins al 17 de setembre. Consulta les condicions a Nespresso.com. Nespresso. What else?
Els gossos arriben al Teatre Borràs, del 15 de setembre al 15 d'octubre. No et perdis una comèdia protagonitzada per Mercè Aràniga, Joan Negrier, Sandra Monclús, Albert Pérez i Pau Ferran. Destapa un laberint de secrets aquest setembre al Teatre Borràs. Els gossos. Entrades a la venda a balanyambio.com.
Per fer la tornada més suportable, pots mirar totes les fotos de les vacances per enèsima vegada o mirar-te les ulleres que necessites amb descompte extra. A Mas Vision tens un 30% de descompte en vidres progressius i, a més, un cupó acumulable de 50 euros. Descarrega't a la Mas Vision .es. La tornada, millor a Mas Vision.
Quan vas deixar de creure que tot és possible? El nou Hyundai Kona arriba amb la seva innovadora tecnologia i el seu sorprenent disseny per demostrar-te que res no és impossible. Supera els teus límits amb el nou Hyundai Kona.
Hyundai, l'única marca amb 5 tecnologies elèctriques.
7 amics es reuneixen en la que hauria de ser una festa de celebració. The Party. Poc a poc s'aniran desvelant secrets que suposaran un abans i un després a la vida dels personatges.
The Party. Amb Caral Casasayas, Jordi Díaz, Biel Durant, Montse Guallar, Àngels Gunyalons, Marta Rivera, Lluís Soler i la direcció de Sergi Belbel.
The Party. Una comèdia de tràgiques proporcions a partir del 15 de setembre al Teatre Poliorama.
Moure'ns. Quan hem deixat de fer-ho?
La tecnologia serveix per no parar mai de trobar nous camins. Descobreix com de lluny et pot portar, aprofitant que tornen els 10 dies Kia del 14 al 25 de setembre. Visita'ns a la xarxa Kia de la província de Barcelona. Kia.
Movement that inspires.
Soy María Dueñas y quiero invitarte a que descubras el musical El tiempo entre costuras.
Acompaña la jove Sira Quiroga en un viatge únic. Deixa't seduir per un musical inoblidable. T'esperem a partir del 28 de setembre al Teatre Apolo de Barcelona. Compra les teves entrades a teatreapolo.com.
Quan vas deixar de creure que tot és possible? El nou Hyundai Kona arriba amb la seva innovadora tecnologia i el seu sorprenent disseny per demostrar-te que res no és impossible. Supera els teus límits amb el nou Hyundai Kona.
Hyundai, l'única marca amb 5 tecnologies elèctriques.
Link Motor, el teu concessionari oficial Hyundai a Sant Boi i l'Hospitalet.
Vols estar al dia amb salut, fiscalitat i herències, alimentació, viatges o cultura? Apunta't a la nova temporada de trobades amb experts de B65 i gaudeix dels consells de Josep Cuní, Ada Parellada, Rafael Ignacio Barraquer i molts altres. Inscriu-te a B65.cat i reserva plaça per la jornada inaugural a la Pedrera. B65, la nova comunitat sènior impulsada pel RAC.
Mundo Deportivo és molt més. És veure espectacle, on altres només hi veuen futbol. És veure màgia, on altres només hi veuen bàsquet. És veure estratègia, on altres només hi veuen MotoGP. Si llegeixes Mundo Deportivo, hi trobes molt més. Mundo Deportivo. Ho donem tot.
Més enllà de RAC1, RAC1.cat, el portal de notícies de RAC1.
Fes-te ara de Legalitas i sent el poder de comptar amb un advocat sempre que ho necessitis. Truca gratis al 900-106-08 o entra a legalitas.com.
Escolteu-me bé, vols vendre el teu cotxe? Vols una bona oferta? Oblidar-te de la paperassa i tranquil·litat? Comprem el seu cotxe.cat. Necessites vendre el cotxe ràpid i a un preu de mercat? Comprem el seu cotxe.cat. Perquè la millor solució a l'hora de vendre el teu vehicle és a Comprem el seu cotxe.cat. I perquè som de confiança, som d'aquí!
RAC1 presenta... El món a RAC1, amb Jordi Basté en directe des de Vilanova i la Geltrú. El divendres 15 de setembre, a partir de les 9 del matí, una edició especial del món a RAC1 des de Vilanova i la Geltrú, la seu de la primera regata preliminar de la Copa Amèrica de Vela. Del 14 al 17 de setembre, la prova més antiga del món arrenca a casa nostra fusionant velocitats de vertigen i la tecnologia més avançada. El món a RAC1 també se submergeix en una de les competicions esportives més importants del planeta, la Copa Amèrica de Vela. El divendres 15, a les 9 del matí, des del Reis Village del Port de Vilanova i la Geltrú, amb Jordi Basté. Us hi esperem.
El primer que arriba, el primer que seu.
A la Copa Amèrica de Vela, tots som un. Versió RAC1, amb Toni Clapés.
A veure, amb el Josep Pedrerol, ara Josep, calma't una miqueta.
Seguimos.
Sí, exacto, seguimos, perquè avui s'ha presentat, Edgar, sí. S'ha presentat Edgar. A veure, el documental del qual, no sé com, ja el vàrem repassar la setmana passada. Veure, que és el Futbol Club Barcelona a New Era.
La segona part.
Sí, però com pot ser que avui s'hagi presentat? Sí, el va visionar... el Gerard Jiménez, sí. I el David Solans, també. David, bona tarda.
Bona tarda.
Que, David, o sigui, ja el vam veure.
La gent pot pensar, per què, no? És aquesta la gran, sí, pregunta. Quan,
bueno,
aquest...
perquè una mica tard.
Clar, aquest documental ja està disponible a la plataforma des del 6 de setembre, ja l'hem vist 50.000 vegades, però què passa? S'ha de trobar,
bueno,
l'encara.
Jo encara no l'he vist, eh?
Jo he vist només el primer capítol, el vaig veure ahir. Jo crec que val la pena, però tampoc el poseu com a prioritat. Per què avui? Perquè el Barça tenia gran necessitat i va recalcar els jugadors que, ei, hi hem d'anar tots els que puguem, hi hem d'anar tots per vendre el producte. Avui al Barça fins i tot l'entrenament era a la tarda perquè al matí poguessin anar futbolistes. Ja ha vingut De Jong, Pedri, Gavi, Ferran Torres, han passat molts, ha passat Koundé, tots han passat per allà. Alfombreta, catifeta vermella, auditori 1899, de les poques coses que
encara
queden...
Funciona, a prop del Camp Nou,
és,
no?
L'únic és...
Però no afecta les obres.
No afecta les obres, però està...
Està a prop.
Hi ha un mur que separa les obres, sí, del, sí, que queda, encara queda en vida, que és l'auditori, l'antiga pista de gel, que ara és el Museu Interactiu, i quatre paradetes del Boulevard, evidentment, com amb la botiga, pena, perquè s'ha de seguir fent caixa.
I els barracons.
I els barracons, que vam parlar, que alguns, sí, són dúplex, que van, sí, sí, el Guillem Estadella, van allà a fer una mica, sí,
de
reportatge.
De los bañiles de
acto de...
De l'obra.
Doncs avui s'està la presentació on hi havia tota la junta directiva, amb el president Joan de la Porta al capdavant, gran part de la plantilla del Barça i membres de l'estaf. S'ha presentat ja de forma oficial aquesta segona temporada de Barça a New Era 2 i, evidentment, qui té tota la informació és el David Solans, però hem volgut recuperar perquè l'altra vegada vam posar alguns talls de... Ens vam avançar ja en aquesta estrena.
Respira, nena, i te vas a ahogar.
Vam posar... Té raó, té raó.
No, però està bé, li dona brillo, li dona... Venga, venga, ritmo, ritmo.
Venga, vamos.
Josep, vamos bien, Josep.
Vamos bien, música, venga.
No,
mentre no apagui el micròfon, anirem.
En tot cas, el New Era 1 ja...
No, a veure, digueu el que vau dir. El New Era 2... diguéssim que no s'ha arribat a la cuina del que es va arribar a veure al New Era 1.
Exacte.
Aquest és el tema. És a dir, es veuen més coses i transcendeixen més coses del New Era 1 que no el 2. El 2, per pillar documents, ens va costar més. O sigui, coses que ens generin un cert interès, ens va costar més.
Normalment les segones parts no acaben sent tan bones com la primera, excepte Solo en Casa 2, que va ser millor que la primera.
Home, per favor, Edgar, ara...
No.
Solo en Casa 2, però jo en Nova York, molt millor la segona.
No, home, la primera.
Ja entrarem...
En tot cas, la bona és la primera. El que és molt interessant d'aquesta primera part és que es veu, sobretot, com Xavi arriba a terra al vestidor del Barça i trepitja per primera vegada el vestidor com a entrenador. I què fa, per exemple? Hi ha el discurs de Xavi de quan arriba, què els diu als jugadors. Escoltem-ho, repassem.
A veure. Bueno, buenas tardes. Bienvenidos al equipo de fútbol americano del Barça. 38 jugadores, ¿no? Tema normas, ¿vale? Esta semana solo hay dos normas. Todos una hora antes, ¿vale? El que llega tarde, 1.000 euros. Ya empezamos.
El que llega tarde, 1.000 euros.
Y luego, cenar aquí, en la mesa, ¿vale? Y el que no lo haga son 2.000 euros.
2.000, ¿no?
Cenar.
Has multiplicado.
¿Vale? Solo estas dos normas. Primer objetivo es ayudaros. Sé que muchos lo estáis pasando mal. Tema de confianza, tema de rendimiento, tema de lesiones. Estoy aquí para ayudaros, ¿vale? Yo no voy a ser un policía, ni os voy a gritar, pero voy a poner orden, ¿vale? Hoy empezaremos con una charla de orden, de normativas, porque le pregunté a Busquets y no hay normativa de convivencia, me parece increíble, ¿vale? Vamos a tener un orden y el objetivo principal es ayudaros. Segundo objetivo, disfrutar. Los entrenamientos veréis que están de puta madre, todo con balón, nos lo vamos a pasar bien, con exigencia.
¿Por qué en castellà? Perquè així ho entengui tot
el castellà. Quina porqueria
de so, perdoneu,
eh? Sí, el so del documental és molt dolent. Per això del català, la porta sí que surt el documental, no porta del tall, però ell els parla català a tots els jugadors.
De fet, una de les curiositats i anècdotes és, cada vegada, crec que ho vaig explicar un cop, quan hi havia una renovació o un fitxatge nou, el primer que deia a la porta, el jugador vingués d'on vingués, és, aquí el més important és que aprenguis a parlar català i que en públic parlis català perquè et col·locaràs al públic a la butxaca. Respecte a les multes, una curiositat també, això és així, és a dir, quan un jugador comet una...
Bueno, arriba tard, acció, perquè aquí Xavi ha parlat de dos normes. Arriba tard, 1.000 euros
i no sopar. I no sopar taula. No menjar taula.
Aquí
no
les multes es multipliquen.
Però què, perdona,
normalment es paga per sopar, no per no sopar. És una
però un moment, sopar aquí no ho he entès, perquè els jugadors... Quan queden per sopar? Si no fan l'entrenament i se'n van a casa.
M'imagino quan estan concentrats...
Ah! Quan estan, no baixen a sopar?
No baixen... O sigui, si no sopes a taula, és a dir... Per exemple, recordeu les imatges de Lewandowski arribant a la gira quan va fitxar pel Barça, que entra en un menjador i estan tots sopant allà? Pues un cas com aquest, pues que dius, escolta, em quedo a l'habitació perquè...
I passo.
Perquè d'això passo.
O que acabi l'entrenament i vagis a casa
Dembélé de turno
i no quedis a la ciutat esportiva a
Dembélé dinar, que no baixava ni... Correcte. No baixava amb la PlayStation.
I aquí les multes, ja et dic, si és un cop són 100, si són dos, 200, si són ja tres, ja són 400, es va multiplicant per dos i els diners van a parar o a pagar, per exemple...
Però 200 què?
200, és a dir, si posem...
Però ella ha posat 1.000 euros.
Sí, ha dit 1.000.
Doncs si tornes, el mateix futbolista és reincident, 2.000. Si tornes a reincident, 4.000. Si no, 8.000. És a dir, va multiplicant per dos.
Dembélé per això ha marxat, no? Perquè ha tingut que recuperar la pasta que s'ha deixat.
Va haver un moment que li donava negatiu la nòmina.
El que sí que la part positiva de que un futbolista pagui multes és que normalment al final s'acaba destinant a causes benèfiques.
Ah, bueno. Sí, això és la part positiva. Però jo pregunto, 1.000 euros, quan ho he pensat, dic, per ells és un xiclet. Ja,
ni a 5 cèntims.
Bueno, en tot cas, Xavi, a part de dir-los això de les multes i que no hi ha ordre, que no hi havia normativa de convivència, diu que veníem de Koeman, per cert, que tampoc és un entrenador que quan va arribar va dir que posaria ordre, però no hi havia normativa. En tot cas, Xavi els hi remarca molt que cal apuntar l'excel·lent, que el Barça no val el notable, i introdueix una cosa, que això és una de les grans, diguéssim, del suquillo d'aquest New Era 1, que és introdueix els reptes a la plantilla, que ell els anomena els challenge, per motivar els jugadors. Escoltarem Xavi, però també l'opinió de jugadors com Jordi Alba i Busquets.
En cada partido, ¿vale? Nosotros como staff, yo también como entrenador, vamos a hacer retos, challenge, aparte de los tres puntos, evidentemente, ¿no? Pero aparte de los tres puntos, unos retos.
Cuando llegó, pues bueno, nos dijo que iba a haber estos challenges y la verdad que no sabíamos muy bien de qué se trataban.
Creo que es positivo y es extra motivante para vosotros, mira.
Y bueno, él lo trajo para, yo creo que motivar, que incentivar al grupo.
Fiestas de Navidad, 5 días de descanso, ¿vale? Si hoy ganamos, tenéis un día más, 27. Podéis ir a Disney, ¿sí? ¿No? Está bien. Descansar, la familia, amantes, lo que tengáis. ¿Vale? Segundo Chávez. Si antes del minuto 30 marcamos 2 goles, va hoy una cena donde queráis. Cancerán, Salvaje, ¿no? No sé. No, no estamos haciendo las cosas esas. Donde queráis. ¿Vale? ¿Aceptáis o no? Bueno, no hay
al final l'objectiu és guanyar, és treure els 3 punts i és extra motivar la gent perquè sortia al 200%, no? Des del primer minut.
Clar, no sé si...
Qui és el primer que diu challenge?
Challenge, Jordi Alba, no?
Jordi Alba, sí.
Bueno, la veritat és que van fer los challenge, que jo al principi me pensava que era per la que nos posem per sortir per l'hospital, el challenge, per anar a rentar el cotxe a l'Elefant Azul allà de Cornellà.
S'ha de dir que no van funcionar gaire, perquè Xavi quan va arrencar no... És
no
a dir, molts challenge, però no acabava de guanyar, no funcionava gaire bé, no sé si és perquè els jugadors no van
també entendre, una cosa,
o perquè tenien una pressió
petita. Al principi costava d'entendre que era un challenge.
Però
al final ja era, oi, guanyar.
Jo vull pensar que quan estaven enregistrant això, feien la comèdia, després tancaven i el discurso era un altre, perquè tinc la sensació que els jugadors, o sigui, és com si els estigués parlant, no sé, un marcià...
Tots aquests documentals... el primer documental que va ser el Match Day 1 va ser el que va pillar tothom en calces, que es van veure una mica, que quan es van donar compte que els havien gravat ja no podien fer res, que va haver-hi polèmica perquè recordeu que no es van presentar molts jugadors, els Messi, Piqué i companyia, no es van presentar a l'estrena, que d'aquí el que deia l'Edgar de la importància que estiguessin avui els jugadors, perquè el Barça des d'aleshores es posa molt en sèrio, de dir, fins i tot contractualment, de dir, quan hi hagi presentacions com aquestes hi heu d'anar, perquè el lleig que va haver-hi en el seu moment no el volen que es repeteixi. Llavors, la primera vegada, com tot, ostres, m'han pillat en fals perquè m'han gravat quasi a la dutxa dient això. La segona ja comencen el poder de famós del vestidor de, ep, la càmera fins aquí.
Que no graven.
A partir d'aquí que no passi la càmera. I quan, conforme van veient noves entregues, determinades coses, diuen, ep, de cara a la pròxima edició, aquí tampoc. I aquí tampoc. Llavors, al final, els guionistes una mica del New Era acaben sent els propis jugadors que decideixen una mica on sí o no.
Es fan de realitzador i de guionista. Correcte. I aquest sí, aquest no, no?
Sí.
En tot cas, com deia, s'ha de dir que els challenge no van funcionar perquè el Barça no guanyava 2-0. No és que no guanyés 2-0 en minut 20, sinó que els challenge
a partir de l'idea de challenge
no van funcionar, el Barça no guanyava i Xavi al final va tirar pel dret i va dir això.
Estamos en una situación de mierda. De mierda, tíos. Mira, reducimos el challenge hoy. Reto, ¿vale? Ya solo es ganar. Ganar, yo pago yo.
És igual, tu.
No, clar, era fer el primer gol i ens va fer el contrari. Marcar abans del minut 20 i no ho aconseguíem. Bueno, al final vaig dir, mira, el challenge és ganar. És ganar.
Este aquí de gratis. No, es ganar, tíos. Hey, que nos estamos dejando la vida esta para ganar, tíos. Vosotros también, ¿eh? 3 puntos... Respiramos, parecemos hasta
guapos. Bueno, com que ens queda 3 minuts, deixa'm preguntar a l'Àngel Martí, què us ha semblat aquesta rebaixa de challenge? Hem passat de minut total, tal, i de cop i volta...
Jo us parlo que queráis.
O sigui, és un outlet de challenge.
A veure, dos atenuants. Diguem-ne que la plantilla tampoc era que fos el Barça ni del Dream Team de Cruyff, no. Ni el Barça del Guardiola. Jo que estava una miqueta descompensadot i agafat amb pinces. I segona, o precisament, el pitjor que li pots fer a un equip que t'està perdent partits i que s'ensorra a les mínimes de canvi, és posar-li més pressió de que més has de fer-me un gol abans del minut 20. Jo crec que Xavi va entendre el seu error i el que va fer va ser canviar-ho, però pingús per una qüestió psicològica. Perquè és que el pitjor que pots fer és dir, no, i a sobre, a més, deures. I jo,
no, es pensava que era el seu Barça, no? El seu Barça sí que podia marcar dos gols abans de minut 20.
Un dels grans problemes que va tenir Xavi quan
va jugar ell.
Exacte, un dels grans problemes que va tenir Xavi quan va tornar és que es va pensar que tots els jugadors tenien la mateixa qualitat que tenien quan ell era jugador i que el nivell d'entrenament o que el model d'entrenament era exactament el mateix que hi havia quan hi va marxar. I de cop i volta va arribar a veure que allò era un solar i va dir, mare de Déu, això n'hi ha per on agafar-ho. I encara sort que aquesta temporada s'ha pogut guanyar la Lliga i s'estan veient cosetes en el joc perquè realment apedassar aquell equip ha costat de ajuda.
Jo no descarto que fos un tema de comprensió lectora, de que veiés el Xavi que deia, no, avui el challenge és marcar abans el descans. I un entengués una cosa, l'altre l'altra, i al mig del cap, oye, però què challenge era? Que ja no m'he enterat, per què tocava?
En propia puerta vale,
deixem ja los challenge, perquè és més liu entendre durant el partit.
El primer documental del Niu era, que crec que és el bo, es demostra que a vegades la metodologia aquesta del challenge, dels reptes, no va servir de res, perquè al final li va dir, oye, esto es una mierda,
El challenge és ganar.
És que al final diu ganar i os pago lo que queráis. I ja no era ni un restaurant.
Escolta, es queda un minut. Ens dona temps per l'últim document?
Sí, mira, i si escoltem una arenga de Messi, que vam escoltar poc, en el New Era 1 se sent una arenga de Messi als jugadors abans de sortir al camp.
Parlava?
Oh, muchacho, vamos, confiado del principio, confiado del principio, que si hacemos lo que tenemos que hacer no nos gana nadie, ¿eh? Depende de nosotros siempre, siempre depende de nosotros. Lo hicimos todo el año pasado, ¿eh? Vamos a volver a eso, vamos a volver a ser lo que somos, dale.
Vamos,
y si nos equivocamos no pasa nada, ¿eh? No pasa nada si alguien se equivoca.
Vamos a hablarnos mucho, hay que atrás, corregimos de nosotros, que eso nos hace crecer.
És a dir, que no és la millor arenga de l'història.
Perdona, no, estic tot...
No, t'ha agradat?
Et vaig dir una cosa, Luja, és que hem d'acabar, però et vaig dir una cosa. De tots els moments que m'has posat del Niu Era, el tio que he sentit amb més sentit comú... No.
Vamos a hablar,
que més, no? No, perdona.
Sí.
Agafa't el discurs de Messi, és el més coherent a nivell futbolístic, perquè... Perdona, ara ja sé que em fotré tota la parròquia en contra, però això del challenge ho he trobat...
No, el challenge no.
De parvulari de P3. Perdona, no, el que diu el Messi sí que ho trobo més motivador. Si no sé qui ho no passa nada, tal. Messi, que no l'hem sentit mai.
No, per això és interessant, sí.
Salí, allà, i divertir-se, i no equivocamos, no passa nada.
Bueno, es que tú eres el entrenador, ¿no? Yo, esto ya lo abordaremos algún día, que tú eres el que... tú eres el que tallabas al bacallao.
Sí, eso hacía lo que yo
lo que
decía,
tú decías, claro.
Y con una mirada ya sabía lo que había que hacer. Fusilado. Por la cuenta que les traía.
Sí, mira, por la cuenta que me trae tengo que dejarlo aquí. Venga, vamos.
Venga,
señores,
seguimos, ¿eh?
Muchísimas gracias.
Un plaer.
Igualmente.
Versió RAC 1.
No em preguntis per què. L'estimo perquè sí. Perquè tinc més de 10 milions de raons per estimar-la. L'estimo perquè amb ella puc parlar des d'arreu del món amb els meus amics de sempre i per la fibra de màxima velocitat que arriba a tot Catalunya. L'estimo perquè sí, perquè és la meva. Parlem Telecom.
Ha trucat al servei d'atenció telefònica. Si us plau, esperi.
Ei, si parles amb un robot, és perquè vols. Passa't a Vera, l'operador de veritat, i connecta amb l'alternativa honesta, propera i catalana als grans operadors. Vera, fibra mòbil i energia. Truca ara al 1543.
Aconsegueix amb La Vanguardia una bateria de cuina WMF valorada amb 369,99 euros. Subscriu-t'hi 3 mesos per només 99 euros i emporta't de regal 4 olles amb tapa i un cassó. Truca al 933-481-482, rep el diari cada dia i cuina com un gran xef amb La Vanguardia i WMF.
RAC 1.
Quan vas deixar de creure que tot és possible? El nou Hyundai Kona arriba amb la seva innovadora tecnologia i el seu sorprenent disseny per demostrar-te que res no és impossible. Supera els teus límits amb el nou Hyundai Kona.
Hyundai, l'única marca amb 5 tecnologies elèctriques.
En Espresso cuidem l'origen de cada gra de cafè, però també cuidem el destí. Tu, perquè sabem que el teu amor pel cafè de qualitat és per tota la vida. Per aquest motiu, en la teva propera comanda rebràs un detall que et transportarà als orígens del cafè. Apropa't a la teva botiga Nespresso i gaudeix de Your Special Days fins al 17 de setembre. Consulta les condicions a Nespresso.com. Nespresso. What else?
Moure'ns. Quan hem deixat de fer-ho?
La tecnologia serveix per no parar mai de trobar nous camins. Descobreix com de lluny et pot portar aprofitant que tornen els 10 dies Kia del 14 al 25 de setembre. Visita'ns a la xarxa Kia de la província de Barcelona.
Kia.
Movement that inspires.
Aconsegueix amb La Vanguardia una bateria de cuina WMF valorada amb 369,99 €. Subscriu-t'hi 3 mesos per només 99 € i emporta't de regal 4 olles amb tapa i un cassó. Truca al 933-481-482, rep el diari cada dia i cuina com un gran xef amb La Vanguardia i WMF.
Mundo Deportivo és molt més. És veure espectacle on altres només hi veuen futbol. És veure màgia, on altres només hi veuen bàsquet. És veure estratègia, on altres només hi veuen MotoGP. Si llegeixes Mundo Deportivo, hi trobes molt més. Mundo Deportivo, ho donem tot.
RAC 1. Torna al Via Lliure.
No, és que s'està rodant una pel·lícula a Barcelona.
Sí, Indiana Jones.
Ha vingut Harrison Ford?
Sí.
El de sempre.
Vaig anar fa anys a Bonaventura i vaig pujar al Tutuki Splash.
Ha pujat al Tutuki Splash i vaig...
Sense més misteris.
Com es xiula enfadat? Estic molt enfadat.
I sí, amb Xavi Bundó.
Passa ara 3 minuts de 2:15 del Madrid en pla... De 2:15 del Madrid del matí.
Territori cap de setmana.
Escolta, descarrega, comparteix.
Perquè tot el que passa a RAC1...
Continguts, imatges, xarxes socials...
Passa per RAC1.cat.
El portal de notícies de RAC1.
Bueno, doncs nosaltres ja recollim, ho recollim tot. Ballonesta, què tal?
Què? Bona tarda, com esteu?
Doncs mira, aquí estàvem amb les palanques...
Estic mirant el WhatsApp web ara mateix, que això li va molt bé a l'Anna.
Sí. A veure, potser no cal tampoc explicar aquí totes les postures, però...
Però què t'arriba? Què t'arriba algun...
M'arriba algun missatget durant el programa, sí, no et pensis.
Alguna queixa, alguna queixa?
Algunes queixes, algunes ajudes extres també va bé, a vegades.
Això és bàsic. Doncs escolta, nosaltres amb el teu permís ja anem cap a sopar o què?
Sí, a gana, eh?
Que bé, quina enveja.
Sí, per què?
A fora o a casa, suposo.
No, jo avui...
Va, no em feu enveja.